Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució. Continuem encara colpits per tot el que hem vist aquests dies a València i als pobles del voltant i també en alguns pobles de Castella-La Manxa. Realment les imatges han estat esfereïdores i es fa difícil posar-se a la pell de qui ha viscut l'horror en primera persona. És difícil imaginar tot el que s'ha viscut. Enviem una forta abraçada a tota la gent que ha perdut tants i tants éssers estimats, que ha perdut la casa, que ha salvat la vida de miracle, que en definitiva ha patit i està patint. Tomàs Molina, què tal? Com estàs?
Molt bona nit. Bé.
Sempre es diu que els meteoròlegs, els fenòmens atmosfèrics us apassionen, però si parlem de danes com la que hem patit al País Valencià, això és una altra cosa, no?
És un repte de gestió, de pronòstic i de gestió i de, també fins i tot de planificació, perquè planificant s'arreglen moltes coses de les danes.
Allò d'això abans no passava, el temps està boig, és així, canvi climàtic?
Sí, però no. De fet, les danes ens han acompanyat sempre. Abans hi dèiem gotes fredes, i les gotes fredes són les que ens han inundat històricament. Però el que sí que es veu ara és que som més gent, som persones que estem acostumades a un nivell de vida molt superior del de fa uns anys, i per tant les pèrdues també són molt més destacables que no pas el que passava en el passat.
Amb el canvi climàtic podem tenir més danes, com la que hem vist al País Valencià?
Sí, i és que el canvi climàtic ho inclou tot. Això, el canvi climàtic inclou quantes persones som, com vivim, on vivim, i quins són els nostres hàbits, els nostres costums, i això també ens fa més vulnerables. Per tant, hi ha una intensificació del fenomen, però també un augment de la vulnerabilitat.
Esperem que la tecnologia i la intel·ligència artificial ens ajudi. Ara en parlarem amb el Tomàs Molina. Realment, la tecnologia ens pot ajudar a predir-ho tot? Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Now my broken heart's the only thing that's broke about me. So many people should have seen what we got going on. I only wanna put my... I avui també volem parlar amb Santiago Niño Becerra sobre les terribles conseqüències econòmiques que també tindrà aquesta brutal tragèdia del País Valencià. Amb ell també parlarem, com no, de les eleccions nord-americanes, de la victòria de Donald Trump i què significa econòmicament per tot el món aquesta victòria de Trump. Què passarà també amb la inflació? En parlarem avui al Revolució. També conversarem amb la Mònica Blasco, una dona TIC referent sobre el seu projecte empresarial emprenedor, i també coneixerem l'empresa WeTech Lab, que amb els seus sensors intel·ligents, atenció, està contribuint la manera de posar millor els edificis, construir ciutats intel·ligents i predir, per exemple, si un pont pot caure o no, com va passar a Gènova. Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Ens interessa molt aquest tema, el clima i la tecnologia. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Com deia al començament, oients, encara estem trasbalsats i colpits per la tragèdia que ha provocat la dana a la costa valenciana. Per això volem donar resposta a uns quants perquès, perquès que ens venen al cap. I si la tecnologia ens pot ajudar, la intel·ligència artificial pot ajudar a prevenir, prevenir, molt important, perquè se salvin vides. Tomàs Molina, un dels meteoròlegs molt coneguts de TV3, 3CAT, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Molt contenta de que siguis al Revolució. De seguida parlarem d'aquesta dana, de si la tecnologia ens pot ajudar. Abans també et vull preguntar, ha estat actualitat aquesta setmana la victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes i em preocupa el canvi climàtic. No sé si a Donald Trump li preocupa tant, Tomàs.
Li preocupa per la part dolenta, diria jo, perquè ell ja va amenaçar de sortir de l'acord a París, i ara que entra amb molta més força també continua amenaçant de sortir-ne, i això serà, si em diu, un mal exemple molt mal exemple per a d'altres països, i jo crec que això pot posar en perill doncs aquesta necessitat de reduir les emissions de diòxid de carboni, que al final també estan lligades a fenòmens com la Dana que ens han afectat aquí.
Uh-huh. Tomàs, anem a parlar del que ha passat. Tu n'has vist de tots colors, no? Meteorològicament parlant. Com definiries la Dana que vam patir en els pobles valencians, Castilla-La Mancha, també aquí a Catalunya, evidentment ha estat molt diferent, però també el dilluns, no? Els que vivíem, jo, per exemple, al Baix Llobregat, i molta gent després de Barcelona vam rebre l'avís. Com que em destacaries?
Que es veu clarament que una necessitat de gestió és imprescindible i que no ens hi hem d'enfrontar. El que no podem fer és evitar que plogui molt fort o que baixi molta aigua per les rieres i pels rius. Però el que sí que podem evitar, fins i tot no podem evitar que hi hagi destrucció. No podem evitar-ho. Uh-huh. Però sí que es pot evitar al màxim la pèrdua de vides humanes. I això és una cosa que es fa amb prevenció i amb gestió d'aquestes emergències.
Has vingut a la revolució. Aquí et pregunto si la tecnologia i la intel·ligència artificial pot ajudar a saber que més que passarà això i alertar. Ara parlarem si es va alertar correctament o no, però la tecnologia ens ajuda.
Oh, i tant. La tecnologia avui en dia ens permet estar informats sempre a tot arreu, excepte quan cau, eh? Perquè la tecnologia, ara ho estem veient també amb aquesta Dana, que cau i que llavors et quedes com si fos en la prehistòria, actual. Però abans que passi, som molt capaços nosaltres de amb la tecnologia estar informats gairebé de tot. I aquesta capacitat l'hem d'aprofitar. Fixa't, jo ho podem comparar amb els huracans als Estats Units. Nosaltres aquí, aquesta situació sembla que tindrà pèrdues humanes superiors als pitjors huracans dels Estats Units. Això no té sentit. Un huracà és molt més gran i molt més poderós que el que ha estat aquesta Dana. Imagina que ens haguéssim d'enfrontar amb un huracà d'aquells, no? Per què ells tenen menys pèrdues humanes? Doncs perquè són capaços d'avisar la població i la població sap respondre. I com ho fan avisar la població? Allà, històricament, de les primeres tecnologies que va haver-hi als Estats Units va ser la ràdio meteorològica. Allà tenen Weather Radio, que és... tothom la té, però com que saben que tenen tornados, saben que tenen huracans, saben que tenen fenòmens violents que maten, no és una pregunta, maten... Des de sempre, des de que es va inventar la ràdio, una de les primeres aplicacions va ser aquesta Weather Radio, que s'activa només pel fet de que hi hagi una situació de temps violent. Nosaltres ara aquí tenim aquestes alarmes que s'activen en el mòbil.
Vam rebre dilluns, sí.
Correcte. Llavors, fer una bona gestió d'això, que passa per tres potes. La primera és, que també és tecnològica, tenir capacitat de pronòstic. Això la tecnologia ens està... Nosaltres, la intel·ligència artificial ja està entrant en la meteorologia, en tot el que seria fer mapes del temps.
A fer models, per preveure casos futurs. Per recordar una mica, a veure, per què la població li va arribar tard l'avís? No, qui es va equivocar, segons tu? És a dir, els teus companys meteoròlegs del País Valencià ho sabien, correcte?
Sí, sí.
I nosaltres també en vam parlar de la Dana. I vosaltres en vau parlar?
Sí, sí, i de les tempestes fortes.
Segurament la televisió valenciana. Per què no arriba la població? És a dir, per què no tothom es queda a casa? Quin problema va haver-hi, a diferència del que passa a Catalunya? No estan coordinats? Com ho expliquem?
No tenen... Nosaltres aquí a Catalunya, espero... tot pot passar, no? Però nosaltres aquí és menys probable que ens pogués passar una cosa com el que ha passat allà. No dic la destrucció. La destrucció sí, eh? O sigui, si cauen 600 litres per metre quadrat en poca estona i les cases, els edificis estan situats en zones inundables, doncs això provoca destrosses. Això no es pot evitar, excepte planificant-ho millor de cara al futur. Però la pèrdua de vides humanes, això sí que es pot treballar. I aquí què fem? Aquí tenim es creen unes cèl·lules de coordinació de l'emergència, perquè hi ha dues coses. Hi ha una cosa...
Qui en aquestes cèl·lules, expliquem?
Una cosa és el perill. Uh-huh. El perill vol dir alerta que plourà molt fort i molt intensament. Sí. Això és pronòstic. Però què farem amb això?
Clar, què esteu coordinats perquè ho entengui la població?
Doncs tots els departaments que estiguin implicats. Imagina't si és una situació de neu. Doncs hi haurà carreteres, hi haurà... Sí. la policia, hi haurà qui pugui coordinar les carreteres. Si és una situació d'inundacions, doncs hi haurà l'Agència Catalana de l'Aigua, les confederacions hidrogràfiques, és a dir, a cada emergència hi ha el grup de persones i institucions que en saben més i que són capaços de prendre decisions.
Una taula d'emergència que el País Valencià no es va fer, no?
Correcte.
És que és fort,
però no és una taula d'emergència només.
Com ho definiries?
És una sensibilitat. Que després s'ha d'organitzar, eh? Però és una sensibilitat, vol dir que nosaltres treballem plegats i ens assuntem amb una... Fixa que quan tu fas un pronòstic és plourà 180 litres en molt poca estona. Això pot ser un vermell, però també, com que hi entra la probabilitat, pot ser de color carbassa. Al País Valencià, si tu no fas un vermell, no s'activa amb tota la força, perquè el carbassa, doncs, no fa activar la situació. En canvi, nosaltres aquí, amb 180 litres, ja ens trobaríem, o es trobarien les institucions que corresponen, i començarien a parlar. Llavors dirien, aviam, fins a quin punt estem segurs d'això? I posarien en unes balances i dirien, aviam, doncs què podem fer? Doncs tanquem les escoles, però no tanquem les empreses, perquè no ho tenim prou clar. No sé si, però farem una segona tongada de decisió quan ens estiguem acostant una miqueta més, però avui, que això passarà demà. Per tant, avui ja diem que les escoles no van. Això, a la població, ja diuen, ep, què està passant aquí?
No? Ja s'alerta, eh?
Ja t'alertes, ja no t'ho trobes de cop. Aquesta gestió, que és una gestió també humana, això és molt important perquè dones uns missatges, uns avisos a la gent, a les persones, a mi, que jo estic a casa i he de decidir. Això, clar, fa que quan la gent no ens enfrontem a la situació de la mateixa manera.
Aquests dies a Catalunya també hi ha hagut pluges molt violentes, aquí també tenim rius i torrents que es desborden, la bestialitat que ha passat a València podria passar en alguna part del territori de Catalunya, ens preguntem, he llegit que la configuració geogràfica de Barcelona fa que no es pugui inundar, això és cert, Tomàs Molina?
Home, tenim la plaça Cerdà que s'ha inundat unes quantes vegades i tenim la part baixa de les Rambles, no, Barcelona es pot inundar, però per sort, històricament, s'ha fet molta feina, que també és tecnologia pura i simple. Per exemple, el clavegram de Barcelona, si el veiessis, és una excursió molt xula de fer.
Recomanable, sí?
Sí, molt xula, eh? Perquè tenen com si fossin interruptors de pas d'aigua.
Estan ben fets?
Estan molt ben fets. Són com una mena de presa que es mou fa pom, no? I tota l'aigua es va repartir, això se'n diuen diversors de conca. En realitat tindríem les rieres, les històriques rieres de Barcelona, no? Que passaven per on passaven. Tota aquella aigua segueix passant per allà, però si hagués de passar tota pel mateix forat, no hi cabria. Llavors el que van fent en aquestes situacions és van separant l'aigua perquè vagi passant per tota la ciutat, encara que no surt de la seva riera. Això seria aquestes coses de dispersió de conca, que és una de les coses que han de fer el País Valencià. Repartir aquesta aigua perquè no passi tota pel mateix forat i no acabi destrossant les cases com hem vist aquesta vegada.
Fem un exercici imaginari, eh? Ara no ha de venir una dana forta a Catalunya, però escolta, a la vida pot passar tantes coses que no esperàvem.
Sí.
Ha vingut una pandèmia, hem viscut situacions a vegades, i clar, jo et pregunto, si ara vingués una dana molt forta a Catalunya, perquè ens escolten des de tot Catalunya, tenim el riu Ebre, tenim el Llobregat, no? Que l'altre dia, el Besòs, quines situacions són més perilloses? Les que estan a prop d'un riu?
Sí, nosaltres tenim moltes zones inundables al nostre país i, per tant, som vulnerables. Però
quines serien les claus, diguéssim, les més vulnerables?
Ho hem vist. Aquelles zones en les que, tot i que hi ha un riu, aquest riu baixa sec. I no ens el creiem. Ens va passar... nosaltres tenim aquí la famosa de Terrassa, no? del Vallès, que és un riu que estava sec, la gent s'hi va posar, i quan va tornar a passar una pluja molt forta, doncs va matar pràcticament 600 persones, que és molta gent. Tota aquesta àrea que no està en la planificació anterior no s'havia fet bé, doncs continuem sent vulnerables. I la pregunta que tu la feies així molt en condicional,
sí.
Hem d'entendre que ja no és gaire condicional, eh?
Ai, va.
Perquè Catalunya, la península Ibèrica s'ha tropicalitzat. Vol dir que tenim fenòmens meteorològics que ja no són els que teníem abans. Aquí ara comencen a arribar huracans, això és una realitat. Tindrem huracans mediterranis perquè ja n'hi ha... A Catalunya no ens ha tocat tant, últimament els que s'han produït doncs han anat més cap al sud d'Itàlia, cap a Sicília, cap a tota la part baixa de la bota. Nosaltres aquí no ens ha vingut cap, però ens en pot venir algun. A les Balears és probable que acabin veient-se afectats per un que se'n diu un Medicane o un cicló mediterrani, que s'assembla molt a un huracà, molt. I els huracans de l'Atlàntic també entren. Ara va entrar la cueta d'una tempesta tropical, va entrar ahir per Portugal. Abans no passava. Abans no passava. Ara passa. Per tant, potser un dia ens haurem d'enfrontar amb les restes d'un huracà i no és tan improbable, eh? No és tan improbable.
Clar, llavors, ara, pensant que això pot passar, hauríem de pensar també en les construccions, és a dir, revisar les lleres dels rius, plantar vegetació que freni la velocitat de l'aigua. No sé si són útils aquestes mesures i potser s'hauria de demanar a la Generalitat o al govern que comenci a pensar, no?
Hi ha moltes coses fetes, eh? Per exemple, les rieres del Maresme, fixa't que abans mataven molt i ara...
Arenys de Mar, que conec molt bé, Arenys de Munt, sí.
Sí, abans mataven. I ara, per sort, gràcies a Déu, però també, no és gràcies a Déu, també és gràcies a la planificació que s'ha fet. Hi ha coses que un no sap que veu, però que hi són, que són dispersors de conca, és a dir, i fins i tot laminació de l'avinguda. Ja, si tu et fixes si tu vius a Arenys, doncs si te'n vas...
No vinc a Arenys, tinc família a Arenys, eh? Jo vinc al Baix Llobregat, eh? Doncs... Però tinc, la meva família és d'Arenys de tota la vida. De Sant Iscle, de Canet de Mar.
Han fet unes coses com si fossin unes terrasses que en realitat serien com embassaments. Llavors l'aigua quan baixa es queda en aquella mena de terrasses i a més reparteix l'aigua que no va tota pel mateix forat. I per tant això fa que no s'acumuli l'aigua i que no sigui tan destructiva. Això s'hauria de fer també al País Valencià, perquè són situacions de pluja molt intensa que acaba un poc estona i el que cal és parar i repartir. Per gestionar això. Però a Catalunya hi ha molta cosa feta en aquest sentit, molta. I també hi ha, per exemple, a Barcelona, hi ha tot de basses de laminació, també allà a piscines i esports. Hi ha, això un dia algú, espero que no ho veiem, però ara no vull posar por a ningú.
Ai.
Però és tecnologia també, és tecnologia hidràulica, és un forat enorme que hi ha allà sota, i per sobre hi ha com unes xamanelletes. Les xamanelletes aquelles, allò seria un lloc per on podria sortir l'aigua si allò s'acabés omplint completament.
Per acabar, conclusions avui d'aprendre de Tomàs Molina en aquesta entrevista que aprenem. Una, s'ha d'invertir en tecnologia per preveure aquesta tropicalització que has dit de Catalunya. Escolta,
correcte,
tindrem huracans, ens agradi o no, perquè el canvi climàtic del món així ho ha decidit. I dos, també ens hem de preparar per revisar les gires dels rius i plantar vegetació que pugui frenar la velocitat de l'aigua, no?
Correcte.
O sigui, seria, Tomàs, titular. Ens hem de posar, no? Invertir més en tecnologia.
I afectar també la població. Les persones,
clar,
ens hem de donar que som vulnerables i que nosaltres hem de participar, el govern també, evidentment, però les persones, la societat, també tenim la nostra feina a fer, a conscienciar-nos i a tenir capacitat de resposta.
Molt bé. Escolta, aviat et veurem, no?, també, explicant temps, sí?
Esperem, aviam, algun dia o altre. Segueixo explicant, mira, tot t'explico.
Molt bé. Escolta, com sempre, Tomàs Molina, gràcies per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona aquest fenomen atmosfèric, també com es preveu el futur a curt i mitjà termini. Com més informació oients tinguem, més bé sabrem reaccionar davant de situacions com aquestes. Moltes gràcies, Tomàs.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Avui, dos temes econòmics importants. Les eleccions nord-americanes, què passarà econòmicament amb aquesta victòria de Donald Trump? De seguida en parlem amb Santiago Niño Becerra i també parlarem del que ha passat, el balanç de les pèrdues econòmiques amb la Dana. Ha estat esfereïdor. Parlarem també de quines situacions i quines solucions tindran els veïns del País Valencià. Ho sabíem aquesta setmana, oients, Donald Trump, candidat republicà i president dels Estats Units entre el 2016 i el 2020, tornarà a ocupar la Casa Blanca després de 4 anys. El candidat republicà a les eleccions dels Estats Units ha celebrat els resultats dels comicis la matinada de dimecres amb una compareixença davant els seus seguidors a Florida. I ha dit la frase: ajudarem el país a cicatritzar tot, ho repararem tot. Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
Què tal, bona nit. Bueno, pues bé, n'han fet.
Escoltàvem ara Bruce Springsteen. Segur que Bruce Springsteen no està gens content de la victòria de Donald Trump. Recordem que Bruce li va donar suport a Kamala Harris. No sé què en penses tu d'aquesta victòria de Donald Trump.
Bueno, el diari El País publicava un article molt llarg la setmana passada, escrit per Elizabeth Zerowski, que és una col·laboradora del New York Times, i analitzava l'obra d'un professor que es diu Robert Paxton, i que és el coneixedor més gran als Estats Units sobre feixisme, no? I deia que la cosa és que si és feixista o no és feixista Donald Trump, no? Llavors deia que sota el seu punt de vista, deixant de banda això, Donald Trump té una característica que no va tenir ni el Mussolini ni Hitler, és a dir, proporcionalment la base social de Trump és moltíssim més àmplia que la que van tenir en el seu moment Hitler i Mussolini, és a dir, és una situació social de base que inclús supera el personatge.
Tu em deies que amb el que decidirà, amb el que farà econòmicament Donald Trump, plorarem. Per què em deies
sí,
plorarem?
Sí, jo et deia que si Donald Trump al final fa, que jo crec que no li deixaran fer, cuidado, però si Donald Trump fa tot el que va dir que faria, no sé, tres dades només, la deuta pública dels Estats Units pujaria 6 bilions de dòlars més, i ja és un dels països més endeutats del món. És a dir, avui la deuta dels Estats Units és més gran que el PIB, i s'incrementaria en 6 bilions de dòlars. Jo només recordo que aquests 6 bilions equival a 4 vegades el producte interior brut d'Espanya. Per altra banda, tota la bateria d'arancels que va dir que posaria en marxa, a Europa concretament li costaria 180.000 milions de dòlars. I a Mèxic quedaria absolutament desfet, perquè diu que tot el que vingui de Mèxic seria, tot el, em refereixo a mercaderies, serien gravades amb un arancel del 25%. És a dir, això és una autèntica salvatjada. Llavors, què és el que vol el senyor Trump? A darrere d'aquest Make America Great Again, a darrere d'això, d'aquest missatge, el que hi ha és un aïllacionisme econòmic. I quina implicació tindria per la població estadounidenca? La inflació es dispararia, perquè tot sortiria molt més car.
Economia, inflació, dèficit i la competència amb la Xina. Per reactivar la indústria i combatre la competència de la Xina, Trump és partidari d'augmentar els arancels, també, sí. Santiago, un plantejament popular, però que podria reduir la competitivitat dels Estats Units en el comerç mundial, i això podria augmentar, com deies, la inflació, un tema delicat als Estats Units, i que també, com ens afecta, a Europa, com ens afecta tot això? Que és el que també ens interessa, als nostres oients.
És el que hem comentat, no? És a dir, que d'entrada, Donald Trump vol posar, almenys va dir que posaria, cuidado, vol posar un arancel universal per tot el que entri a dins dels Estats Units del 10%, això d'entrada. I a partir d'aquí, l'ajuste fino. És a dir, bueno, pues aquest producte un 20, aquell un 30, aquell un 15, aquell, és a dir, per exemple, la Xina ja ha dit un 100% i inclús un 200%. No? És a dir, a Europa, això és una estimació, a Europa, tenint en compte tot el que es porta als Estats Units, és el que t'he dit, no? A Europa li costaria 180.000 milions de dòlars. Això és una autèntica salvatjada.
Torna a demanar aquesta xifra. Perdona, aquesta xifra a Europa?
180.000 milions de dòlars. A Espanya li afectaria moltíssim a la indústria agroalimentària, per exemple.
Per què a la indústria agroalimentària?
Perquè Espanya exporta molt producte agroalimentari als Estats Units. Uh-huh. No te'n recordes el follo en aquell que es va liar amb la primera presidència de Trump, que va gravar amb una salvatjada les olives, sí, que venien d'Espanya? Sí. Bueno, pues, extrapola. Allò va ser una cosa específica perquè va escollir una sèrie de productes, però clar, ara seria generalitzat. No, des del punt de vista econòmic, una brutalitat. Per això jo crec que el poder econòmic, el gran poder econòmic dels Estats Units, no li deixarà fer tot això, jo crec.
Per altra banda, avui volíem parlar també del balanç de pèrdues econòmiques de la Dana al País Valencià. Com heu vist, empreses que han perdut estocs sencers, mobiliari, electrodomèstics, objectes personals de les cases, cases desaparegudes, gent que no té casa, han anunciat moltes ajudes, des de Manzón fins també Pedro Sánchez. Què et semblen aquestes ajudes? Seran suficients, Santiago?
Bueno, jo ahir no sé si vas llegir la dada, però no recordo el nom, un catedràtic de la Universitat Politècnica de València ha fet una estimació, atenció ara, per tornar a deixar les coses com estaven abans del desastre. Uh-huh. i fer totes les obres hidràuliques que s'han de fer per prevenir efectes com el que hem vist,
sí,
caldria...
Quan?
Més de 1,5 bilions d'euros. És a dir, això és més de tot el PIB d'Espanya.
Recordem que Manzón va demanar 31.000 milions d'euros. Què et sembla aquesta xifra?
Sí, això és calderilla. És a dir, en comparació amb aquesta xifra, aquests 31.000 milions, és a dir, no és tonteria. Aquests 31.000 milions el que ens han de servir és per posar en perspectiva el desastre. El desastre més gran que ha hagut a Espanya des del franquisme, és a dir, dic això perquè les dades tenen més transparència, evidentment, que durant el franquisme, va ser les inundacions d'Euskadi de l'any 83, que van costar en euros actuals 4.000 milions d'euros. I fins ara eren les més grans. Clar, és a dir, si ja d'entrada el govern ha aprovat una quantitat de 10.600 milions d'euros, això ens està donant una idea de la salvatjada que representa aquest desastre. Jo, precisament ahir al matí, vaig estar parlant amb un senyor que treballa en una empresa que fabrica maquinària per la indústria agroalimentària i que té una empresa, té diverses, però té una Alzira, i jo li vaig preguntar què tal la fàbrica, i em va dir no, la fàbrica bé, diu, ha entrat un pam de fang, diu, però això es neteja i punto. Diu, el nostre problema és que tots els proveïdors, que eren petites empreses que estaven al voltant, han quedat arrasats, absolutament arrasats. Ja. És a dir, que ara hi ha dos problemes, i segueix això amb l'exemple, els seus proveïdors han quedat morts, morts arrasats, i ells s'han quedat sense proveïdors, amb la qual han de buscar nous proveïdors. És a dir, el problema que té un desastre d'aquests, deixant de banda els morts, parlo del tema econòmic, és les destrosses que causen i les implicacions que té posteriorment, en el sentit de que no pots produir.
Clar. Bé, Santiago, gràcies. Recordem que el pla de Sánchez per la Dana fins a 60.000 euros per refer la casa i 10.300 per béns personals. El president del govern espanyol va anunciar aquestes mesures per valor de 10.600 milions d'euros en la primera fase d'un pla per al País Valencià. Segur que en tornarem a parlar. Moltes gràcies, Santiago. Niño Becerra, una abraçada.
Molt bé, bona tarda.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Canviem de tema després de dedicar molts minuts al programa al que malauradament és sens dubte la notícia tràgica de l'any o de la dècada. Canviem, com dic, radicalment de tema. És el moment de parlar amb una gran dona emprenedora, una referent dona TIC.
I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats.
Mònica Blasco, què tal? Benvinguda al Revolució. Com estàs?
Molt bé. I tu, Chantal? Moltes gràcies.
Gràcies. Molt contents de saludar-te de nou. La Mònica ha vingut a diversos programes que hem dedicat a les dones TIC, emprenedores. La Mònica és una emprenedora, sòcia fundadora de l'empresa La Original Comunicació i també és una de les ànimes de l'ADE Vallès, l'Associació de Dones del Vallès, fundada el 2012, que posa en valor l'emprenedoria, el lideratge i el talent femení. Què tal? Fa 12 anys, no?, que funciona l'associació. Has estat molts anys, em diries que s'ha avançat molt, però que encara fa falta que hi hagi entitats com la vostra, no?, per seguir empenyent en el camí de les dones directives.
La verdad es que sí, creo que en estos 12 años de trayectoria hemos avanzado muchísimo, hemos podido ser referentes en muchos aspectos, hemos intentado cambiar protocolos y se han cambiado, hemos dado formaciones, hemos conseguido que se visibilicen con los premios, también hemos hecho que mujeres sean referentes y que muchas niñas se puedan ver reflejadas en ellas y que se puede. Por lo tanto, sí, hemos trabajado mucho, pero todavía queda muchas cosas por hacer.
Què falta per assolir la igualtat i trencar tots els sostres de vidre que encara hi ha? Jo diria, aquesta setmana que hem conegut que Donald Trump és el president dels Estats Units, hem perdut l'oportunitat que fos Kamala Harris. Jo estic segura que si una dona és president dels Estats Units, el tema de la igualtat i de trencar els sostres de vidre canviaria. Què falta per assolir aquesta igualtat?
Bueno, pues falta, pues tú lo acabas de decir, una conciencia mucho más colectiva y pensar también en clave femenina y sobre todo, pues erradicar, ¿no?, esas barreras de que tenemos, esos techos de cristal, es desmontar todas esas creencias que se tenían y bueno, hay que hacer un trabajo muy sólido desde la base, desde las escuelas. Hay que trabajar mucho las familias con los colegios e intentar ir concienciando a las niñas que se puede llegar y poco a poco ir cambiando estos roles. Que yo ayer leía en un medio de comunicación que bueno, que cuando un hombre llega o compra una casa y dice llego a un hogar, y hay otras mujeres que dicen sí, es un hogar, pero para mí también es una barrera más porque se va a trabajar dentro de la casa muchas más horas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, todos esos cambios hay que intentarlos, o sea, se tiene que seguir trabajando. La corresponsabilidad, sobre todo.
Remenant per internet, Mònica, he trobat una entrevista que em van fer fa uns anys i deies que era molt important educar, com dius ara, els nens i les nenes a la igualtat. No creus que ara que han passat uns anys, 6 anys en concret, hem millorat o continuen aquests biaixos de gènere i, per tant, necessitem educar millor també a les escoles, als nostres fills i filles, no?, sobre aquest tema?
Se ha ido mejorando mucho. Por esto lo que te decía antes, se ha trabajado mucho en las familias y desde los colegios. Entonces, lo que es sobre todo más importante es que cada vez hay más referentes femeninos en los libros de texto, cosa que hace, parece mentira, pero hace 10 años...
No tenía mal EGB, Yo no tenía, tú tampoco, Mónica.
No, yo tampoco. Yo soy de la EGB tal cual y no teníamos esos referentes. Sí, teníamos a la Marie Curie y cuatro más, pero ahora, gracias a la divulgación de mujeres que están divulgando, realmente se está conociendo quiénes son esas grandes mujeres que han contribuido a los grandes avances de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es muy importante ir a las escuelas a poder explicar. Ahora las grandes corporaciones están yendo a las escuelas infantiles a partir de 3 años para explicar, para evitar esos roles de género, que no se jueguen, que no haya esa diversidad, o sea, que no haya esa diversificación de los niños juegan con las pelotas y las niñas tienen que jugar a la comba, ¿no? Entonces, los colores, todo, o sea, los medios de comunicación también se influyen mucho. Lo que tú estás haciendo aquí ahora, esto realmente influye mucho también, Chantal.
Amb la música de Miley Cyrus, amb una cançó que aposta per l'empoderament femení. Clar que sí, continuem conversant amb la Mònica Blasco, una gran emprenedora i dona TIC, una emprenedora que té un projecte que es diu L'Original. Explica'ns la teva empresa, no? Perquè vas tenir clar que volies tirar endavant aquest projecte en el sector de les fires, no? També important, esteu.
Bueno, nosotras hemos ido creciendo durante todos estos años y pensamos que lo estábamos haciendo bien cuando los clientes nos iban diciendo, bueno, ya que vas a hacer esto, ya que haces el otro, el famoso ya que, al final terminamos decidiendo de montar nuestra propia agencia de comunicación que engloba lo que son la organización de eventos corporativos y congresos, ferias y también lo que es todo el tema de branding y lo que es en reputación en redes sociales. Pero también desde una perspectiva de género, que eso hay muy pocas agencias que lo hacen. Y luego también trabajamos conjuntamente o intentamos cumplir algunos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando creamos los stands y a la misma vez también colaboramos con una fundación en concreto en el que nuestra propia empresa lo hace de manera altruista. Entonces, bueno, tenemos como todas estas pequeñas visiones. No?
Clar. En un sector potent el que treballeu, el de fires, ha canviat molt en els darrers anys, per exemple, en qüestions com la sostenibilitat, quins són ara els reptes logístics, no? Per exemple?
Bueno, la sostenibilidad sobre todo, porque nosotras estamos intentando dejar de trabajar con materiales que no son reciclables. Es decir, se construyen los stands ahora con una visión mucho más sostenible. Intentamos trabajar con bambú, intentamos trabajar con cartón reciclado. Luego buscamos o intentamos también hacer pues con nuevas tecnologías, pues utilizar todo lo que es materia luminosa, pues que sean con LEDs que tienen mucho menos impacto, también con temas
que sempre, no, hi hagi aquesta sostenibilitat que es demana cada vegada més a les empreses, Mònica. Clar, també, Mònica Blasco, treballeu, com em deies, a part del disseny, l'estratègia, no, de marca, ha d'haver-hi una unitat, no, entre la imatge, ja sigui en una fira, els missatges digitals, no? ¿Em dirías?
Bueno, es que tiene que haber una coherencia entre lo que tú expones en un stand con lo que tú tienes en tus redes sociales. Esto lo que le produce a la persona que va a visitarlos es una seguridad. Por lo tanto, si tú tienes un mismo logotipo, si tú has hecho un diseño coherente en el stand, que está coherente con las redes sociales, das un mismo mensaje de fiabilidad, obviamente es más fácil la ubicación y entonces tanto los proveedores como los clientes lo visibilizan de una manera mucho más ágil y más rápida. Por lo tanto, obviamente tiene que haber una coherencia.
¿Quién dirías que ha estat el repte més gran en què heu participat? L'Original, em diries.
Salir de la COVID, Chantal. L'Original, en los años del primer año de la COVID, pues tuvo que reinventarse, fue muy difícil para las agencias de comunicación y nosotras intentamos dar soluciones, mantener a los clientes, conservarlos, darles opciones que no tenían y crearles esa necesidad para que siguieran visualizando sus propios clientes, que a la misma vez era la visualización nuestra. Esto yo creo que ha sido el mayor reto y lo hemos conseguido.
La tecnologia i la innovació han desembarcat també fort en el teu sector.
Sí, nosotras ahora cuando hacemos los stands o creamos los congresos, hacemos softwares que son explícitos nuestros, luego también el reconocimiento facial, todo el tema del QR. Cuando estamos en los stands, lo que procuramos es que haya una tecnología novedosa, la realidad virtual, que el cliente lo que se ve cuando llegue al stand es que realmente se esté viendo en la empresa del propio cliente, y esto lo hacemos a través de toda la tecnología, de todo lo que tú muchas veces estás hablando aquí.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats per la bona feina que feu. Felicitats a tot l'equip, Mònica. Una dona emprenedora, com moltes, però una dona també doncs, que des de fa temps no reivindica el paper de la dona directiva. Jo sempre dic que s'ha de visibilitzar, s'han de veure que hi ha dones directives i per això també avui la Mònica Blasco i la seva Original al Revolució 4.0. Felicitats, bona feina, una abraçada.
Moltes gràcies.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Córrer és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Districte 4.0.
D-Factory és un hub tecnològic impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona que no para de créixer. Aviat hi anirem a fer un programa especial per conèixer de primera mà què hi està passant. Però per fer-ne un tast i saber que sí que avui volem conèixer una empresa, un emprenedor que hi està ubicat, amb ells compartirem els darrers minuts del programa. Emprenedors tecnològics, sempre també protagonistes al Revolució. I saludem a Manel Torrent Taller, CEO de WeTech Lab, que ve expressament des d'Andorra. Estic molt contenta. Benvingut al Revolució. Què tal?
Molt bon dia, molt bon dia.
Com esteu a Andorra? Com esteu a Andorra?
Molt bé, fresquets i bé.
Esteu bé, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, emprenedor, esteu al D-Factory. Explica'm breument com faria un emprenedor sempre amb aquests dos minuts a què us dediqueu la vostra empresa.
Sí, mira, WeTech Lab som una empresa d'experts en sensòrica, IoT i monitorització pel sector de la construcció i manteniment d'infraestructures.
Uh-huh.
Dissenyem i fem sensors que s'han d'instal·lar en llocs molt remots i que s'han de comunicar inalàmbricament. I amb la nostra tecnologia i amb el nostre desenvolupament arribem quasi bé a tots els llocs remots.
I què diuen aquests sensors en el cas de la construcció? Què indiquen?
Tenim bàsicament quatre línies de sensòrica per la construcció. Una és que som un referent, ja, perquè són alguns productes són com corrochip, és únic al món.
Però què detecten, perquè
sí,
ho entengui?
Sí, ara, detecta i avalua la velocitat de corrosió en el formigó armat. Això n'és un.
Uh-huh. Val?
L'altre tenim el Montsec, que és la monitorització del fraguat del formigó al moment. Què vol dir això? Avui en dia es fan provetes...
Posa un fàcil perquè...
Sí, sí. Avui en dia, quan tiren el formigó, posen provetes, van al laboratori i calculen la resistència, 7, 14, 28 dies, això és el típic, no? Amb el nostre sensor tens aquesta informació al minut i al mòbil.
Perquè els oients ho entenguin. A veure, tots recordem aquell pont gegant que va caure a Gènova fa uns anys quan hi circulaven vehicles. Amb aquests sensors com els vostres s'hauria alertat el problema?
Sí.
O, per exemple, ara estic parlant d'un tema de superactualitat, el que va passar a València amb la Dana. No sé si també s'hagués alertat.
No, amb la Dana no.
Val.
Amb la Dana no, però en el cas del pont de Gènova sí, perquè el nostre sensor, que és únic al món, repeteixo, que està elaborat conjuntament amb la UPB de València, el poses dintre l'armadura i et detecta quan comença el procés de corrosió, però no sol això, sinó que t'avalua la velocitat de corrosió. Què vol dir? Que amb les dades que tu reculls, saps el problema que pot venir en un futur. Per tant, alertat tu haguessis estat en aquest cas.
Per tant, a tots els edificis, no?, que poden caure amb els vostres sensors, ho podríem evitar?
Si és amb corrosió, si és pel problema de la corrosió, sí. Bueno, evitar, a més tindries les dades perquè sapiguessis el problema que tens.
Clar, per a quins tipus de construccions són útils? Ponts, què més?
Ponts, ports, edificis...
Uh-huh.
També tenim ja tenim sensors instal·lats amb canalitzacions de torres de salmorres,
uh-huh,
etc. En tot el que tingui problemes de corrosió, les depuradores, amb tota infraestructura que sigui formigó armat, que pugui haver-hi problemes de corrosió, sigui pel que sigui, els nostres sensors són molt útils.
A veure, vostè és emprenedor des de fa molts anys, li va bé, no? Com se li va córrer la idea? Per què va decidir treballar en el món de la tecnologia, en el món dels sensors? D'on
ve? No, jo vinc del món empresarial.
Sí?
I llavors això, amb un familiar, que és el doctor Ignasi Cairó, que és doctor en telecomunicacions i electrònica. Un dia parlant, diu, jo tinc idees, i jo dic, amb el sector de la construcció segur que hi ha alguna cosa a fer, i vam parlar amb constructors importants, a través de contactes que tenim, i ens van explicar les necessitats que hi podrien haver-hi en un curt termini de temps o un mitjà termini de temps. I a partir de 15 vam posar a desenvolupar sensors.
Quants treballadors sou actualment?
Ara actualment som 6.
Som 6. En aquest cas, m'agradaria preguntar també, amb sensors com els vostres estem parlant llavors d'Internet de les coses i de ciutats intel·ligents, sí?
Sí. Està basat en això, perquè hem de pensar que tot el que fem nosaltres està tot connectat. I llavors això, tot connectat per internet, i això és el que fa que siguem pues, aquest internet de les coses que se'n diu, aquest concepte, però sí.
Mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal barata de les illes. Mira'm com el sol ens mira, vull quedar-me a viure aquesta postal barata de les illes.
Tinc entès, avui amb aquest emprenedor del món de la construcció que esteu i que utilitza la tecnologia, per això està avui el Revolució, que amb el vostre producte vau ser destacats a la Fira Construmat, és així?
Sí, ens van donar el Premi Digitalització, ens van avisar, perquè nosaltres li donem molt mèrit, primer pel reconeixement, que és molt important per nosaltres, però li donem molt mèrit perquè no és un premi que presenten, sinó que ells investiguen com està el mercat, i ens van triar nosaltres com la innovació més important de l'any aquell.
Quins plans de creixement, amb quins projectes innovadors voleu treballar, Què em diries?
Nosaltres, amb aquest sector, amb aquestes quatre línies de sensors que hem parlat, el que estem fent ara és desenvolupar i millorant i treguent nous productes sobre aquests sensors, perquè això de la innovació és un no parar. Vull dir, cada dia hi ha necessitats noves, com treballem i estem amb societats, amb universitats, amb diferents centres universitaris i també, per exemple, amb l'Institut Eduardo Torroja del CSIC, doncs és un no parar.
Clar. Vosaltres sou el D-Factory, que el visitarem en breu. Per què és útil formar part d'aquest hub del D-Factory?
Perquè entres, quan ens ho van presentar la senyora Blanca Soriguer i el senyor Pere Navarro, ens van presentar com un hub de tecnologia 4.0. L'espai és immillorable, però el que és molt important és el que hi ha. Hi ha moltes empreses del sector que posen en contacte, són de diferents utilitats, i a partir d'aquí crees sinergies, siguis en projectes conjunts, o en coneixences, o en contactes. I la veritat que nosaltres estem molt contents d'estar al D-Factory.
Per poder també interactuar, no? Suposo, amb altres empreses que també es dediquen a la tecnologia i que tenen entre les seves estratègies, no? A l'I+D, no?
Sí, és així, perquè evidentment cada producte que pots dissenyar té diferents vessants, val? I allà pots trobar els col·laboradors necessaris per tirar-los endavant.
Molt bé. Sou a Andorra, jo no sé quin creixement voleu fer al d'altres països, quin és el teu somni com a emprenedor, em diries?
Bueno, jo sóc d'Andorra, però tenim l'empresa a Terrassa. Vale? A Terrassa tenim el laboratori, l'empresa és catalana, bueno, espanyola, i tenim els enginyers i tècnics instal·lats a Terrassa, i aquí ja tenim el laboratori propi. Val? I nosaltres el que estem fent ara és propagar-nos cap a l'exterior a través de partners, col·laboradors, perquè ja estem a Malàcia.
Molt bé, estem a Malàcia ja, molt bé.
Estem entrant als Estats Units, hi ha molt interès a Paraguai. Tot ho fem a través de partners i col·laboradors, perquè la nostra tecnologia és única en alguns aspectes, en alguns sensors és única en el món, i també necessitem de l'ajuda d'altres companyies, perquè no ens ho podem fer nosaltres sols.
Per tant, sensors catalans que ja estan entrant també a altres països com Malàcia, Índia i Estats Units, i ens explicava avui el Manel. Enhorabona per com està funcionant aquesta idea. Molt important, no?, també per la salut de tots aquests sensors, no?, de les edificacions importants, de les infraestructures, no?, que en parlàvem d'aquest pont de Gènova, que fins i tot aquests sensors pot evitar morts o que hi hagi un accident, i per tant, és un tema, no?, importantíssim per la societat.
El que sí notem és que depèn de quin país té molta mentalitat de manteniment i de prevenció.
Clar, suposo que els països amb terratrèmols o que tinguin, no?, situacions de climatologia adversa, és interessant aquest tema per vosaltres,
sí,
no?
Sí, el que costa explicar és que això és un sensor per llarg termini, no curt termini.
Molt bé. Felicitats, Manel, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Ens avalen l'experiència i el reconeixement de la nostra entitat precursora, creada al segle XVI. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i els donem suport per la seva competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromesa amb el desenvolupament industrial.
No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. La 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 la.
Acabem el programa i com sempre ho fem amb una frase avui del científic nord-americà del segle XVIII, Benjamin Franklin. Una frase que val la pena tenir en compte i més després de tot el que està passant. És aquesta. Estimes la vida? Doncs no malgastis el teu temps perquè justament el temps és el material del que està feta la vida. Un bon consell per intentar gaudir de cada minut de vida perquè mai saps què pot arribar en qualsevol moment. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip del Revolució, molt important l'equip, eh? La Júlia García, l'Anna Cervera, el Benja Estacio, el Jordi Borràs, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Fins demà diumenge, oients!
Definitely the key, like boys to men, I'm on bended knee, loving you, not like your brother, oh yeah, wanna be.